Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El salari mínim interprofessional tributarà per primera vegada Hisenda. L'aprovació de l'augment farà que prop de 500.000 de persones hagin de pagar un 2% de l'IRPF. Maria Pagès.
La mesura no només ha aixecat les queixes del Partit Popular, sinó també dels mateixos socis del govern Sumar, que ja ha anunciat una proposició de llei perquè no s'apliqui l'IRPF al salari mínim. La picabaralla s'ha fet notar després del Consell de Ministres entre Yolanda Díaz de Sumar i Pilar Alegría del PSOE.
Desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo.
Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, el utilizar no esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos.
Luis Rubiales manté que Jennifer Hermoso li va donar el seu consentiment pel petó després de la final del Mundial de Sydney, però reconeix que hauria d'haver tingut un paper més institucional.
En la seva declaració davant del jutge, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha negat haver participat en la redacció del comunicat posterior i ha dit que en cap cas va demanar que parlessin amb la família per intentar aturar la crisi mediàtica.
Tengo una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado, yo me comporté como un deportista que consigue un éxito y en ese momento tenía que tener la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional.
La xarxa, el 3CAT i Ràdio Televisió Espanyola sumen esforços per coproduir documentals en català. Avui han formalitzat l'acord per fer una convocatòria conjunta que s'obrirà el 24 d'aquest mateix mes.
Els projectes seleccionats es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebrarà l'11 de juny a Granollers. Núria de José, la consellera delegada de la xarxa.
Que ens permet doncs, fer més, explicar més històries, explicar històries que parlen de valors, històries que parlen de preservació de memòria històrica, però és important també perquè empodera les televisions locals, els permet entrar en el gènere documental, que fins ara no hi havien tingut tanta presència, i per tant, doncs, això també després repercuteix en la qualitat de tota la seva producció.
En cultura, una intervenció de l'artista Josu Bilbao posa en marxa el nou cicle d'exposicions de l'Espai 13 de la Fundació Miró.
Sota el nom de Com des d'aquí, quatre creadors s'aproparan al concepte de lloc i la seva vinculació amb l'art. La comissària Carolina Jiménez explica l'obra de Bilbao.
Unos respiraderos que originalmente fueron concebidos por el arquitecto del edificio, Josep Lluís Sert, y que al cabo de los años fueron tapiados para ampliar la superficie museografiable del Espai 13. Y lo que ha hecho Josu básicamente ha sido hacer entrar la luz dentro del Espai 13 y construir espacio con el sonido.
I en esport, Jordi Cervantes, el balonmano granollers, vol redreçar el rumb a Europa.
Els vallesans jugant en aquests moments la primera jornada de la Main Round a la Lliga Europea. Els granollerins reben el GOG danès des de 6:45 de la tarda amb l'objectiu de començar la segona fase amb un triomf. I és que es tracta d'una fase de només 4 jornades on els d'Antonio Rama, que comencen últims, buscaran acabar segons o tercers per accedir als vuitens de final.
Què és l'escriptura per mi?
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols que han estat els dominants una altra vegada avui a Catalunya, però a hores d'ara s'estan trencant força. Fins i tot aquesta tarda s'ha vist molt més el sol a les comarques del sud del país, bàsicament. I això ha ajudat a que l'ambient s'hagi suavitzat. Aquesta tarda ha pujat la temperatura màxima 2 o 3 graus respecte a ahir. Ara bé, aquestes clarianes ràpidament seran substituïdes una altra vegada per molts núvols aquesta nit i sobretot demà. Per tant, el dimecres es presenta a Catalunya una jornada carregada, una jornada de cel ben tapat, al matí ja amb algunes primeres pluges a les comarques de Ponent i de l'Ebre, però serà sobretot demà al migdia i demà a la tarda quan aquesta pluja s'estendrà a gairebé tot Catalunya. La pluja menys important a les comarques de Girona, la més destacable demà al vespre entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, demà, com els núvols seran abundants, baixarà una mica la temperatura respecte avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs a aquesta hora els problemes es concentren a la C58 per un accident que hi ha a Ripollet. Talla un carril de sortida cap a Terrassa-Sabadell i això provoca retencions des de mateix minut de les mitjans fins a aquest punt i de retruc afecta l'enllaç de la B10 de la Ronda Litoral amb aturades des del Fòrum fins al Nus i també a l'enllaç de la Cota Nord amb cues entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. A la resta de la xarxa viària catalana podem parlar pràcticament de fluïdesa a totes les carreteres i autopistes del país. Només hi ha intensitat de trànsit a la Ronda de Dalt entre Horta i Sant Gervasi en sentit Llobregat. De moment això és tot des de Catalunya Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'aprovació del salari mínim interprofessional genera una nova picabaralla entre els dos socis del govern, PSOE i Sumar, per la tributació a Hisenda. Sumar ja ha anunciat que registrarà una iniciativa perquè l'SMI estigui exempt de pagar impostos.
I és que amb l'aprovació de l'augment, el salari mínim interprofessional tributarà per primera vegada. El Consell de Ministres ha aprovat l'augment fins als 1.184 euros, que a partir d'ara pagarà un 2% d'IRPF. Això obligarà els treballadors que cobrin menys de 22.000 euros anuals a fer la declaració de la renda si volen un retorn de la cotització. Hisenda assegura que la decisió només afectarà un 20% dels 2,5 milions de persones que cobren el salari mínim i que el 80% dels perceptors continuaran lliures de fer la declaració de la renda. La lletra petita, però, de l'anunciat avenç social no ha agradat gens a la titular de treball, Yolanda Díaz, un malestar que li ha costat dissimular en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Sí, com sigui, la ministra portaveu, Pilar Alegria, i la responsable de treball, Yolanda Díaz, han fet un esforç, però, per mantenir la imatge d'unitat de l'executiu. Pere Sanz.
Per la butxaca del treballador amb salari mínim, pagar l'IRPF suposarà de mitjana percebre 15 euros menys al mes. Per tant, la pujada efectiva quedaria en 35 euros i no en 50. El Ministeri ha destacat que durant el mandat de Sánchez el salari mínim ha augmentat un 61% i ha recordat que en altres països europeus, com ara Alemanya, França, Països Baixos o Polònia, el salari mínim sí que tributa l'IRPF. La decisió d'Hisenda ha provocat, però, diferències entre els socis del govern, tot i que la responsable de treball, Yolanda Díaz, no comparteix l'opció acordada, ha defensat la unitat de l'executiu igual que la ministra portaveu, Pilar Alegría.
Desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo.
Y creo que además, cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, el utilizar no esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte va directamente a consolidar i a mejorar los servicios públicos.
Catalunya és la tercera comunitat on més receptors es veuran beneficiats per la pujada després d'Andalusia i Madrid.
Les reaccions no venen tan sols des dels grups d'esquerra al Congrés i és que el PP no ha perdut l'oportunitat de criticar la negativa del govern a aprovar una exempció de l'IRPF per al nou salari mínim interprofessional.
Ho ha dit el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, que ja ha anunciat que presentarà al Congrés una alternativa fiscal i ha acusat l'executiu de fer caixa amb els treballadors més vulnerables.
Y la cosa no acaba aquí. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Pues reitero mi petición, ahora que se está celebrando el Consejo de Ministros, de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y que las cantidades del salario mínimo no tributen en el impuesto de la renta de las personas físicas.
I ho dèiem en portada, la proposició no de llei que vol presentar Sumar s'hi afegirà també la que, per la seva banda, vol presentar Podem.
La formació de Ione Belarra vol que el salari mínim estigui sempre exempt de pagar impostos. Belarra considera que en l'augment se'ls vulgui cobrar l'IRPF mentre que es perdonen, segons ha dit, taxes a les energètiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, Luis Rubiales, manté que Jennifer Hermoso li va donar el seu consentiment pel petó després de la final del Mundial de Sydney, però reconeix que hauria d'haver tingut un paper més institucional.
En la seva declaració davant del jutge, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha negat haver participat en la redacció del comunicat posterior i ha dit que en cap cas va demanar que parlessin amb la família per intentar aturar la crisi mediàtica.
Sònia Kerr.
En el sisè dia de judici, Rubiales ha qualificat el petó de gest d'alegria, fruit de l'eufòria del moment. Ha insistit que està totalment segur que Hermoso li va consentir, però també ha reconegut que hauria d'haver tingut un paper més institucional.
En una posició com a president de la Real Federació Espanyola de Futbol i metí la pata, però si és que això a aquestes altures és una obviedad que des del primer moment reconocí. Me he equivocado. Jo me comporté com un deportista que consigue un èxit i en ese moment tenia que tenir la sang més fria i haver estat en un paper més institucional.
El pèrit sol·licitat pel mateix Rubiales ha assegurat que l'expresident de la federació sí que va preguntar a Jennifer Hermoso «te puedo dar un besito», però que no va veure cap resposta d'ella. Rubiales, en un primer moment, va declarar que li havia demanat un piquito i quan la fiscal li ha recordat, ella ha restat importància al matís.
Le dijo «besito» o «piquito». ¿Cuál bueno, de esas dos expresiones le dijo según su versión?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito.
Cuando declaró en el juzgado de instrucción en el central de la Audiencia Nacional, ¿lo recordaba?
Son palabras sinónimas, la incidencia la misma.
Sí que ha reconegut que va proposar a Hermoso fer un vídeo junts, però que davant la negativa de la jugadora va decidir fer-lo sol.
Tornant a la plana política, el president Pedro Sánchez critica les polítiques de Donald Trump i tanca files amb la Unió Europea davant els aranzels imposats pels Estats Units.
En la reunió interparlamentària del grup socialista al Congrés dels Diputats, Sánchez ha assegurat que si els Estats Units obren una guerra comercial contra la Unió Europea, Espanya tancarà files amb Europa. I ha aprofitat per preguntar-se què faran el Partit Popular i Vox.
Una guerra comercial no beneficiaría a nadie, pero si otros la inician, el gobierno de España va a apoyar a la Unión Europea, porque vamos a apoyar los intereses europeos que son los intereses de los españoles, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la industria española y también de las empresas españolas. Esto es lo que va a defender el gobierno de España. Está por ver qué hará la ultraderecha y los neoliberales.
Pedro Sánchez també ha anunciat que el seu govern convocarà les empreses nord-americanes que operen a Espanya i ha renunciat als seus objectius a favor de la diversitat i la igualtat. També s'ha refermat en la solució dels dos estats, Israel i Palestina, per avançar en la resolució del conflicte en el Pròxim Orient.
A Catalunya, el govern quantifica en 430 milions d'euros d'estalvi anuals l'agilització de la burocràcia pels pagesos i ramaders. És la primera concreció de l'acord assolit amb el Gremi de la Pagesia Catalana que el govern ha qualificat de bo i s'ha mostrat obert a incorporar més mesures. Mont Carvajal.
El govern ha assegurat que les 20 mesures aprovades per simplificar tràmits als pagesos, ramaders i forestals estalviaran 430 milions d'euros anuals i beneficiaran 106.000 empreses. I segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque, aquest mes o el vinent posaran en marxa un portal únic que els estalviarà temps.
Unificació de totes aquestes aplicatius i recorreguts digitals que tenien els pagesos, les pageses, la gent del món de la ramaderia a l'hora de gestionar fins a 20 procediments diferents amb 20 plataformes diferents i, per tant, aquesta plataforma única el que permetrà és que, de fet, moltes dades no s'hagin d'anar introduint les mateixes dades per 20 procediments diferents, sinó que s'unificarà i, per tant, farà molt més àgil, molt més fàcil, no només per l'usuari, sinó per la pròpia gestió per part del govern de la Generalitat.
Paneque ha explicat que cada 15 dies es faran reunions amb els pagesos per comprovar els compliments dels acords i ha assegurat que escoltaran propostes de la JARC que troben l'acord insuficient.
Doncs, mentrestant, joves agricultors i ramaders de Catalunya diu que la Generalitat no ha tingut en compte els sindicats agraris en l'acord amb el Gremi de la Pagesia Catalana.
La setmana que ve el sindicat convocarà un Consell Nacional per valorar la confiança que els aporta el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, d'ara endavant.
UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
El president de JARC, Joan Carles Massot, diu que el conseller busca provocar un trencament entre les parts que representen el sector i posa en perill el futur de l'agricultura. El sindicat considera que la majoria de les mesures acordades no solucionen res. Amb aquests acords denuncien s'ha faltat al respecte als agricultors professionals i també als joves.
Jo crec que s'ha oblidat completament dels agricultors professionals i dels joves. Creiem que han set els grans, però grans oblidats. Creiem que són, per a la nostra organització, els més importants. Creiem nosaltres que aquest acord és una demostració d'una falta de respecte i de sensibilitat a les institucions representatives.
És per això que el sindicat agrari es pregunta com s'aplicaran les mesures sense haver-se aprovat en els pressupostos, però es mantenen oberts a dialogar i les mobilitzacions continuaran sent l'últim recurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més d'un centenar d'escoles i instituts estan en perill de tancament per la baixada d'alumnes. Són majoritàriament centres d'educació infantil i primària d'una sola línia i tenen un 25% de places vacants.
Ho denuncia un informe de la Fundació Bofill que reclama a la Generalitat una planificació 10 anys vista per adaptar el mapa escolar a la realitat demogràfica.
Esther Minguell.
La Fundació Bofill ha detectat 116 centres educatius en risc de tancament per la baixada d'alumnes. Serien 111 escoles d'infantil i primària i 5 instituts, centres amb una sola línia amb més del 25% de places lliures a I3 o a primer d'ESO. Una mica més de la meitat són concertats i la resta públics i pertanyen a 45 municipis diferents. Des del 2008 la natalitat s'ha reduït un 37% i els alumnes estrangers no la compensen. En els propers anys la reducció de la ràtio d'alumnes a les classes no serà suficient per evitar l'acumulació de vacants. És per això que la Fundació Bofill demana a la Generalitat que prengui mesures, ho explica Maria Segurola, experta en polítiques contra la segregació escolar.
El que hauria de fer és detectar quins són aquests territoris on tindrem pèrdua d'alumnat en els propers anys i començar a dissenyar plans per ells, per garantir que tenen una oferta ajustada i repartida entre tots els centres educatius, que eviti situacions de cronificació. També ha de sistematitzar més l'opció de fusió i transformació de centres educatius.
La Bofill apunta que cal aprofitar la baixada d'alumnat per destinar els recursos a ampliar la cobertura de 0 a 3 anys, l'educació postobligatòria, reduir les ràtios a secundària i millorar les condicions dels centres vulnerables.
Doncs justament des d'un institut, el Pau Clarís de Barcelona, el president de la Generalitat i les conselleres d'Educació i Universitats han llançat avui un missatge encoratjador a totes les nenes perquè es dediquin, si volen, a la ciència.
En el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència, tots tres han assistit a la xerrada que ha impartit una enginyera industrial a un grup d'alumnes d'aquest centre.
Maite Polo.
Més de 600 investigadores recorreran escoles i instituts de Catalunya desmuntant estereotips de gènere a les professions científiques davant prop de 38.000 alumnes. En un marc escolar, el president del govern, Salvador Illa, ha reivindicat la vàlua de la científica hongaresa que va posar les bases de la vacuna de la Covid i ha animat les estudiants amb vocació a seguir les seves passes.
Animar-nos a les noies a que, si teniu realment vocació, heu de fer el que us agradi la vida, heu d'estudiar el que vulgueu, però si teniu realment una vocació i us agrada les matemàtiques o l'enginyeria o les ciències, doncs que no veieu que hi ha barreres perquè ho pugueu fer. Al contrari, que sapigueu que hi ha moltes persones que ho han fet abans.
Salvador Illa ha remarcat que la presència de les dones al món de la ciència és de poc més del 30% quan hauria de ser del 50%, o sigui, la meitat.
Més qüestions. El fum del tabac afecta l'ADN dels nens i nenes amb pares fumadors i els pot provocar asma o bé un càncer en edat adulta. Ho demostra un estudi liderat per l'Institut IS Global.
Les anàlisis de sang fetes a uns 2.700 infants d'Espanya i 7 països europeus més que són fumadors passius a casa revelen empremtes en l'ADN. Ho ha explicat la primera autora de l'estudi, Marta Cosina, a la xarxa.
Els canvis epigenètics sí que podrien estar explicant per què el tabac acaba tenint conseqüències a nivell biològic, a nivell de... de tenir més risc de patir certes condicions. Potser el tabac promou inflamació i aquesta inflamació sí que s'ha vist que pot donar lloc a canvis epigenètics en l'ADN. D'altres fórmules podrien ser que directament partícules del tabac acaben al pulmó.
Les investigadores volen fer més treballs per esbrinar la dosi mínima de fum perquè els infants que respiren fum a casa puguin emmalaltir amb els anys.
Els centres veterinaris fan avui una aturada parcial del servei, considerant que el nou decret que regula l'administració de medicaments és especialment restrictiu en la prescripció d'antibiòtics.
També remarquen que encareix els medicaments i posa en risc la salut dels animals. Elena García, membre de la Junta del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, ha posat un exemple dels obstacles que denuncien.
Que es deixin adequar la nostra cascada de prescripció. Per al final, la cascada de prescripció és el fet que jo haig d'emetre una recepta d'un medicament sempre d'ús veterinari i si no és disponible, abans jo podia buscar un d'human equivalent i fer la prescripció, però actualment haig de buscar a tota Europa si hi ha un medicament similar i fer venir aquest medicament per donar aquest en comptes d'una opció molt més fàcil.
Els veterinaris també reclamen una rebaixa de l'IVA que l'any 2012 va passar del 8 al 21%.
Avui se celebra el Dia de la Internet Segura, una data proposada per la Unió Europea i assumida per uns 200 països d'arreu del món que aprofiten per reflexionar i prendre consciència de la necessitat d'una xarxa més segura, especialment per joves i infants. Cristina Álvarez.
Amb la irrupció de la intel·ligència artificial, els ciberdelinqüents han trobat una eina més per cometre fraus. Per això cal més que mai que tant la ciutadania com les empreses siguin prudents a la xarxa. Des del Centre Tecnològic Eurecat, Juan Caubet recomana desconfiar de tot.
Els fraus, principalment, comencen no amb el que són atacs d'enginyeria social, és a dir, intenten enganyar l'usuari d'alguna forma i llavors la intel·ligència artificial ajuda en aquesta tasca, no, d'enganyar-nos.
Caubet admet que ni la tecnologia ni la legislació és suficient per combatre el frau. Per això insisteix que la millor mesura és minimitzar el risc.
I la xarxa, el 3CAT i Ràdio Televisió Espanyola sumen esforços per coproduir documentals en català. Avui han formalitzat l'acord per fer una convocatòria conjunta que s'obrirà el 24 d'aquest mateix mes.
Els projectes seleccionats es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebrarà l'11 de juny a Granollers.
José Gallardo.
Aquest pacte respon a la voluntat de les tres corporacions per recolzar i fomentar la comunicació audiovisual en català i unir esforços i recursos per promoure el coneixement de tot tipus de disciplines culturals, científiques i socials. Això es tradueix en produir de manera conjunta continguts audiovisuals, el desenvolupament de continguts en format multiplataforma, interactius i l'intercanvi de programes. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, ha remarcat la importància de l'acord.
Ens permet doncs, fer més, explicar més històries, explicar històries que parlen de valors, històries que parlen de preservació de memòria històrica. Però és important també perquè empodera les televisions locals, els permet entrar en el gènere documental, que fins ara no hi havien tingut tanta presència, i per tant doncs, això també després repercuteix en la qualitat de tota la seva producció.
La convocatòria de documentals compta amb dues categories, documental obert i històries de proximitat. La categoria de documental obert comptarà aquest cop amb un pressupost de 275.000 euros, que suposa un increment de més del 65% respecte a l'any anterior, i la categoria d'històries de proximitat amb una dotació de 195.000.
L'aparició d'esquerdes en alguns edificis del barri de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac, han obligat a DIF a aturar les obres de soterrament de les vies del tren. Tot i això, l'Ajuntament ha fet avui un balanç positiu després d'un any de treballs. Televisió de Sabadell, Joan Muñoz.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac fa un balanç positiu del primer any de les obres del soterrament de les vies del tren. Bartolomé Gea, l'alcalde de Montcada i Reixac, valora l'esforç conjunt.
Les obres que avancen amb bon ritme. I a poc temps, Montcada i Reixac serà un lloc on la integració, la seguretat, la cohesió social serà una realitat palpable. I tot això gràcies a l'esforç conjunt de molts i moltes, però sobretot gràcies als veïns i veïnes.
Tot i això, la realitat dels veïns del barri de Can Sant Joan és molt diferent. En aquesta zona, les obres han hagut de ser aturades ara fa 3 setmanes per l'aparició d'esquerdes en alguns habitatges del carrer del Carril. És el cas de l'àtic de la Lola, on tant les parets com el terra han patit malformacions.
Un dia que vino un nieto de mi hermana que vino a dormir, yo no me había dado cuenta porque esa habitación no la uso, y me dijo, ay Lola, aquí hay tierra en la cama. Digo, ¿cómo? Y a raíz de ahí empecé a observar, ¿no?, y a darme cuenta que cada día iba a más.
Els edificis afectats no corren risc, però els tècnics estan duent a terme petites reparacions abans de reprendre les obres amb seguretat. S'han instal·lat sensors de moviment i es fan visites regulars als habitatges per controlar les esquerdes.
En cultura, una intervenció de l'artista Josu Bilbao posa en marxa el nou cicle d'exposicions de l'Espai 13 de la Fundació Miró. Sota el nom de Com des d'aquí, quatre creadors s'aproparan al concepte de lloc i la seva vinculació amb l'art. David Navarro.
Què separa l'aquí de l'allà o què implica dir nosaltres són algunes de les preguntes que el cicle vol respondre. S'abordaran qüestions com la sostenibilitat, la resistència cultural o com l'entorn impacta en els processos creatius. La primera proposta, Negarrac, Negarrà, de Josu Bilbao, intervé sobre el mateix Espai 13 per, com ha explicat la comissària Carolina Jiménez, obrir-lo a l'exterior.
Unos respiraderos que originalmente fueron concebidos por el arquitecto del edificio, Josep Lluís Sert, y que al cabo de los años fueron tapiados para ampliar la superficie museografiable del Espai 13, y lo que ha hecho Josu básicamente ha sido hacer entrar la luz dentro del Espai 13 y construir espacio con el sonido.
Fins al gener del 2026, per l'Espai 13 passaran també les artistes Paula García Macedo, Ludovica Carbota i Margo Arsanios.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali en handbol. Aquesta tarda el Fracking Balomano Granollers està obrint la main round, la segona fase de la Lliga Europea. Els ballesans reben el GOG danès al Palau des de 6:45. Per tant, el partit es troba al descans i el tenim en victòria per la mínima pels ballesans per 18 a 17. Es tracta d'una fase curta a 4 jornades en què els granollerins buscaran acabar segons o tercers de grup per accedir a vuitens de final. Demà serà el torneig europeu per al líder de grup. Els blaugranes visiten l'Alborg a Dinamarca en la reedició de l'última final continental. El tècnic Carlos Ortega creu que l'equip se sobreposarà als contratemps recents amb la lesió de Peter Sikusa i la poca preparació després de la Copa d'Espanya.
Hay muchas cosas que enterar, hemos tenido muy poco tiempo porque ayer básicamente fue teórico porque llegamos a las 2 de la mañana de Lanzarote y hoy hemos tenido pues el entrenamiento de hoy que había que hacerlo una amalgama un poco de todo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que confío en el equipo, somos el Barça y tenemos que ir a competir siempre.
Continua l'enrenou després de l'acció del derbi espanyol-Barça de la Lliga F de futbol entre Mapi León i Daniela Caracas. Avui ha tornat a parlar l'Espanyol mitjançant Dolors Ribalta, que qui replicava el darrer comunicat de León. Ribalta assegurava que les imatges són prou clares, recordava que Caracas és la víctima en aquest conflicte i desvelava que el Barça no s'ha posat en contacte amb l'Espanyol.
Les imatges són claríssimes, les ha vist tothom, vull dir, són unes imatges que no deixen lloc a dubtes, és una situació inadmissible en el món de l'esport. Les mesures que prendrem seran aquelles que ens indiqui la jugadora. Si la jugadora vol denunciar, nosaltres estarem amb ella. Si la jugadora vol fer els passos que ella considera, seran els que farem ara. El més important per nosaltres és recuperar la jugadora, que la jugadora estigui bé, frenar els insults, que una mica el comunicat va en aquesta línia, dir, ha passat aquesta situació és inadmissible en el món de l'esport. Sabem que la societat actualment és una societat molt avançada, no estamos en la época de Michel y Valderrama. En relación al club rival, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Sí que es cierto que algunos sindicatos nos han llamado para dar el apoyo a la jugadora y para estar cerca nuestro. También la Liga F ha estado en comunicación directa con el club.
En futbol sala, el Barça disputa avui els quarts de final de la Copa del Rei a partit únic. Els blaugranes visiten el Jaén a partir de les 9. Sergio González és jugador del Barça de futbol sala.
Serà un partit molt difícil, de poder a poder, en un pavelló molt calent, en un ambient hostil per nosaltres, però en el que ens sentim supercòmodes. Ja sabem que vam perdre fa relativament poc per molts gols i la imatge volem canviar-la. Així que amb aquestes ganes de reivindicar-nos, de demostrar que volem estar a la Final Four de la Copa del Rei.
I en tenis, Paula Badosa disputa aquesta tarda a partir de 7:45 els setzens de final del torneig 8000 de Doha. El tenista bagurenca s'enfrontarà a la nord-americana Amanda Anisimova.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong.
So I cut you off.
I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why.
You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck.
I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done.
So I cut you off.
I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye,
I cut you off.
I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why.
You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees.
I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm
Notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
El salari mínim interprofessional tributarà per primera vegada a Hisenda. L'aprovació de l'augment farà que prop de 500.000 de persones hagin de pagar un 2% de l'IRPF. Maria Pagès.
La mesura no només ha aixecat les queixes del Partit Popular, sinó també dels mateixos socis de govern Suma, que ja ha anunciat una proposició de llei perquè no s'apliqui l'IRPF al salari mínim. La picabaralla s'ha fet notar després del Consell de Ministres entre Yolanda Díaz de Suma i Pilar Alegría del PSOE.
Desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo.
Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, el utilizar no esa terminología de una parte que se lleva a Hacienda, no. Esa parte va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos.
Luis Rubiales manté que Jennifer Hermoso li va donar el seu consentiment pel petó després de la final del Mundial de Sydney, però reconeix que hauria d'haver tingut un paper més institucional.
En la seva declaració davant del jutge, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha negat haver participat en la redacció del comunicat posterior i ha dit que en cap cas va demanar que parlessin amb la família per intentar aturar la crisi mediàtica.
Tengo una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí, me he equivocado. Yo me comporté como un deportista que consigue un éxito y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional.
La xarxa, el 3CAT i Ràdio Televisió Espanyola sumen esforços per coproduir documentals en català. Avui han formalitzat l'acord per fer una convocatòria conjunta que s'obrirà el 24 d'aquest mateix mes.
Els projectes seleccionats es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebrarà l'11 de juny a Granollers. Núria de José, la consellera delegada de la xarxa.
Que ens permet doncs, fer més, explicar més històries, explicar històries que parlen de valors, històries que parlen de preservació de memòria històrica, però és important també perquè empodera les televisions locals, els permet entrar en el gènere documental, que fins ara no hi havien tingut tanta presència, i per tant doncs, això també després repercuteix en la qualitat de tota la seva producció.
En cultura, Maria Barbal explora les llums i ombres de l'ofici d'escriptor a la seva darrera novel·la, Peripècies.
La reconeguda autora de Tremp parodia i desmitifica el món editorial alhora que reflexiona sobre la creació literària.
Què és l'escriptura per mi? I, francament, puc més o menys dir que és un diàleg entre el meu interior, els meus pensaments, les meves vivències, amb l'exterior, el que veig que viuen altres persones i com es comporten, etc.
I en esport, Jordi Cervantes, el Balonmano Granollers vol redreçar el rumb a Europa.
Els vallesans juguen en aquests moments la primera jornada de la main round de la Lliga Europea. Els granollerins reben el GOG danès des de 6:45 de la tarda amb l'objectiu de començar la segona fase amb un triomf. I és que es tracta d'una fase de només 4 jornades on els d'Antonio Rama, que comencen últims, buscaran acabar segons o tercers per accedir als vuitens de final.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols que han estat els dominants una altra vegada avui a Catalunya, però a hores d'ara s'estan trencant força. Fins i tot aquesta tarda s'ha vist molt més el sol a les comarques del sud del país, bàsicament. I això ha ajudat a que l'ambient s'hagi suavitzat. Aquesta tarda ha pujat la temperatura màxima 2 o 3 graus respecte a ahir. Ara bé, aquestes clarianes ràpidament seran substituïdes una altra vegada per molts núvols aquesta nit i sobretot demà. Per tant, el dimecres es presenta a Catalunya una jornada carregada, una jornada de cel ben tapat. Al matí ja amb algunes primeres pluges a les comarques de Ponent i de l'Ebre, però serà sobretot demà al migdia i demà a la tarda quan aquesta pluja s'estendrà a gairebé tot Catalunya. La pluja menys important a les comarques de Girona, la més destacable demà al vespre entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, demà, com els núvols seran abundants, baixarà una mica la temperatura respecte avui. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'aprovació del salari mínim interprofessional genera una nova picabaralla entre els dos socis del govern, PSOE i Sumar, per la tributació a Hisenda. Sumar ha anunciat que registrarà una iniciativa no de llei perquè l'SMI estigui exempt de pagar impostos.
I és que amb l'aprovació de l'augment, el salari mínim interprofessional tributarà per primera vegada. El Consell de Ministres ha aprovat l'augment fins als 1.184 euros que a partir d'ara pagarà un 2% d'IRPF. Això obligarà els treballadors que cobrin menys de 22.000 euros anuals a fer de la declaració de la renda si volen un retorn de la cotització. Hisenda assegura que la decisió només afectarà un 20% dels 2,5 milions de persones que cobren el salari mínim i que el 80% dels perceptors continuaran lliures de fer la declaració de la renda. La lletra petita, però, de l'anunciat avenç social no agrada gens a la titular de treball Yolanda Díaz, un malestar que li ha costat dissimular en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Sigui com sigui, la ministra portaveu, Pilar Alegria, i la responsable de treball, Yolanda Díaz, han fet un esforç però per mantenir la imatge d'unitat de l'executiu. Pere Sanz.
Per la butxaca del treballador amb salari mínim, pagar l'IRPF suposarà de mitjana percebre 15 euros menys al mes. Per tant, la pujada efectiva quedaria en 35 euros i no en 50. El Ministeri ha destacat que durant el mandat de Sánchez el salari mínim ha augmentat un 61% i ha recordat que en altres països europeus, com ara Alemanya, França, Països Baixos o Polònia, el salari mínim sí que tributa l'IRPF. La decisió d'Hisenda ha provocat, però, diferències entre els socis del govern, tot i que la responsable de treball, Yolanda Díaz, no comparteix l'opció acordada a defensar la unitat de l'executiu igual que la ministra portaveu, Pilar Alegría.
Des de Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo.
Y creo que además cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, el utilizar no esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte va directamente a consolidar i a mejorar los servicios públicos.
Catalunya és la tercera comunitat on més receptors es veuran beneficiats per la pujada després d'Andalusia i Madrid.
Les reaccions no venen tan sols des dels grups d'Esquerra al Congrés i és que el Partit Popular no ha perdut l'oportunitat de criticar la negativa del govern a aprovar una exempció de l'IRPF per al nou salari mínim interprofessional.
Ho ha dit el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, que ja ha anunciat que presentarà al Congrés una alternativa fiscal i ha acusat l'executiu de fer caixa amb els treballadors més vulnerables.
Y la cosa no acaba aquí. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Pues reitero mi petición, ahora que se está celebrando el Consejo de Ministros, de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y que las cantidades del salario mínimo no tributen en el impuesto de la renta de las personas físicas.
I ho dèiem en portada, la proposició de llei que vol presentar Sumar s'hi afegirà també la que, per la seva banda, vol presentar Podem.
La formació de Ione Belarra vol que el salari mínim estigui sempre exempt de pagar impostos. Belarra considera un absolut escàndol que els beneficiats per l'augment se'ls pugui cobrar l'IRPF mentre que es perdonen, segons ha dit, taxes a les energètiques.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'altre titular del dia, Luis Rubiales, manté que Jennifer Hermoso li va donar el seu consentiment pel petó després de la final del Mundial de Sydney, però reconeix que hauria d'haver tingut un paper més institucional.
En la seva declaració davant del jutge, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol ha negat haver participat en la redacció del comunicat posterior i ha dit que en cap cas va demanar que parlessin amb la família per intentar aturar la crisi mediàtica.
Sonia Kerr.
En el sisè dia de judici, Rubiales ha qualificat el petó de gest d'alegria, fruit de l'eufòria del moment. Ha insistit que està totalment segur que Hermoso li va consentir, però també ha reconegut que hauria d'haver tingut un paper més institucional.
En una posició com a president de la Real Federació Espanyola. Fútbol, arbitraje es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado. Yo me comporté como un deportista que consigue un éxito y en ese momento tenía que tener la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional.
El pèrit sol·licitat pel mateix Rubiales ha assegurat que l'expresident de la federació sí que va preguntar a Jennifer Hermoso «Te puedo dar un besito», però que no va veure cap resposta d'ella. Rubiales en un primer moment va declarar que li havia demanat un piquito i quan la fiscal li ha recordat, ella ha restat importància al matís.
Le dijo «besito o piquito». ¿Cuál bueno, de esas dos expresiones le dijo según su versión?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito.
Cuando declaró en el juzgado de instrucción en el central de la Audiencia Nacional, ¿lo recordaba?
Son palabras sinónimas, la incidencia es la misma.
Sí que ha reconegut que va a proposar a Hermoso fer un vídeo junts, però que davant la negativa de la jugadora va decidir fer-lo sol.
En successos, 7 ferits aquesta tarda en un xoc entre 2 autobusos al centre de Barcelona. 3 d'ells han hagut de ser traslladats a l'hospital.
Un autobús de la línia 19 ha impactat contra un altre autobús de la línia 47 que estava aturat a la parada entre Sant Antoni i Maria Claret i el carrer de Los Castillejos. Com a conseqüència de l'impacte han resultat ferides 7 persones, 3 de les quals han necessitat ser traslladades a l'hospital. Un dels ferits ha estat el conductor del bus 47 que es trobava aturat en el moment de la col·lisió. Els fets han passat cap a 6:15 de la tarda i els 2 vehicles ja han estat retirats de la calçada.
I tornant a la plana política, el president Pedro Sánchez critica les polítiques de Donald Trump i tanca files amb la Unió Europea davant els aranzels imposats pels Estats Units.
En la reunió interparlamentària del grup socialista al Congrés dels Diputats, Sánchez ha assegurat que si els Estats Units obren una guerra comercial contra la Unió Europea, Espanya tancarà files amb Europa. I ha aprofitat per preguntar-se què faran el Partit Popular i Vox.
Una guerra comercial no beneficiaría a nadie, pero si otros la inician, el gobierno de España va a apoyar a la Unión Europea. Porque vamos a apoyar los intereses europeos, que son los intereses de los españoles, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la industria española y también de las empresas españolas. Esto es lo que va a defender el gobierno de España. Está por ver qué hará la ultraderecha y los neoliberales.
Pedro Sánchez també ha anunciat que el seu govern convocarà les empreses nord-americanes que operen a Espanya i han renunciat als seus objectius a favor de la diversitat i la igualtat. També s'ha refermat en la solució dels dos estats, Israel i Palestina, per avançar en la resolució del conflicte en el Pròxim Orient.
A Catalunya, el govern quantifica en 430 milions d'euros d'estalvi anuals l'agilització de la burocràcia pels pagesos i ramaders. És la primera concreció de l'acord assolit amb el Gremi de la Pagesia Catalana que el govern ha qualificat de bo i s'ha mostrat obert a incorporar més mesures. Mont Carvajal.
El govern ha assegurat que les 20 mesures aprovades per simplificar tràmits als pagesos, ramaders i forestals estalviaran 430 milions d'euros anuals i beneficiaran 106.000 empreses. I segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque, aquest mes o el vinent posaran en marxa un portal únic que els estalviarà temps.
Unificació de totes aquestes aplicatius i recorreguts digitals que tenien els pagesos, les pageses, la gent del món de la ramaderia a l'hora de gestionar fins a 20 procediments diferents amb 20 plataformes diferents i, per tant, aquesta plataforma única el que permetrà és que, de fet, moltes dades no s'hagin d'anar introduint les mateixes dades per 20 procediments diferents, sinó que s'unificarà i, per tant, farà molt més àgil, molt més fàcil, no només per l'usuari, sinó per la pròpia gestió per part del govern de la Generalitat.
Panec ha explicat que cada 15 dies es faran reunions amb els pagesos per comprovar els compliments dels acords i ha assegurat que escoltaran propostes de la JARC que troben l'acord insuficient.
Doncs precisament, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya diu que la Generalitat no ha tingut en compte els sindicats agraris en l'acord amb el Gremi de la Pagesia Catalana.
La setmana que ve el sindicat convocarà un Consell Nacional per valorar la confiança que els aporta el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, d'ara endavant.
UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
El president de JARC, Joan Carles Massot, diu que el conseller busca provocar un trencament entre les parts que representen el sector i posa en perill el futur de l'agricultura. El sindicat considera que la majoria de les mesures acordades no solucionen res. Amb aquests acords denuncien s'ha faltat el respecte als agricultors professionals i també als joves.
Jo crec que s'ha oblidat completament dels agricultors professionals i dels joves. Creiem que han set els grans, però grans oblidats. Creiem que són, per la nostra organització, els més importants. Creiem nosaltres que aquest acord és una demostració d'una falta de respecte i de sensibilitat a les institucions representatives.
És per això que el sindicat agrari es pregunta com s'aplicaran les mesures sense haver-se aprovat en els pressupostos, però es mantenen oberts a dialogar i les mobilitzacions continuaran sent l'últim recurs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més d'un centenar d'escoles i instituts estan en perill de tancament per la baixada d'alumnes. Són majoritàriament centres d'educació infantil i primària d'una sola línia i tenen un 25% de places vacants.
Ho denuncia un informe de la Fundació Bofill que reclama a la Generalitat una planificació a 10 anys vista per adaptar el mapa escolar a la realitat demogràfica.
Esther Minguell.
La Fundació Bofill ha detectat 116 centres educatius en risc de tancament per la baixada d'alumnes. Serien 111 escoles d'infantil i primària i 5 instituts, centres amb una sola línia amb més del 25% de places lliures a I3 o a primer d'ESO. Una mica més de la meitat són concertats i la resta públics i pertanyen a 45 municipis diferents. Des del 2008 la natalitat s'ha reduït un 37% i els alumnes estrangers no la compensen. En els propers anys la reducció de la ràtio d'alumnes a les classes no serà suficient per evitar l'acumulació de vacants. És per això que la Fundació Bofill demana a la Generalitat que prengui mesures, ho explica Maria Segurola, experta en polítiques contra la segregació escolar.
El que hauria de fer és detectar quins són aquests territoris on tindrem pèrdua d'alumnat en els propers anys i començar a dissenyar plans per ells, per garantir que tenen una oferta ajustada i repartida entre tots els centres educatius, que eviti situacions de cronificació. També ha de sistematitzar més l'opció de fusió i transformació de centres educatius.
La Bofill apunta que cal aprofitar la baixada d'alumnat per destinar els recursos, ampliar la cobertura de 0 a 3 anys, l'educació postobligatòria, reduir la ràtio a secundària i millorar les condicions dels centres vulnerables.
Doncs justament des d'un institut, el Pau Clarís de Barcelona, el president de la Generalitat i les conselleres d'Educació i Universitats han llançat avui un missatge encoratjador a totes les nenes perquè es dediquin, si volen, a la ciència.
En el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència, tots tres han assistit a la xerrada que ha impartit una enginyera industrial a un grup d'alumnes d'aquest centre.
Maite Polo.
Més de 600 investigadores recorreran escoles i instituts de Catalunya desmuntant estereotips de gènere a les professions científiques davant prop de 38.000 alumnes. En un marc escolar, el president del govern, Salvador Illa, ha reivindicat la vàlua de la científica hongaresa que va posar les bases de la vacuna de la Covid i ha animat les estudiants amb vocació a seguir les seves passes.
Animar-nos a les noies a que, si teniu realment vocació, heu de fer el que us agradi a la vida, heu d'estudiar el que vulgueu, però si teniu realment una vocació i us agrada les matemàtiques o l'enginyeria o les ciències, doncs que no veieu que hi ha barreres perquè ho pugui fer. Al contrari, que sapigueu que hi ha moltes persones que ho han fet abans.
Salvador Illa ha remarcat que la presència de les dones al món de la ciència és de poc més del 30% quan hauria de ser del 50%, o sigui, la meitat.
I encara en plan educativa, a partir del 22 de febrer, diversos centres escolars de Tortosa, com les escoles, la Mercè i Remolins, així com l'Institut Escola El Temple, obriran els seus patis a la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la interacció comunitària i l'activitat física. Ràdio Tortosa, Núria Caro.
Una iniciativa que permetrà a famílies, infants i adolescents utilitzar espais escolars de manera gratuïta. A partir del 22 de febrer, els patis de les escoles La Mercè, Remolins i l'Institut d'Escola El Temple seran oberts al públic. L'acció forma part del Pla Infància en Futur, finançat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat per combatre la pobresa infantil. Compta amb la implicació de 7 entitats de l'àmbit social del municipi, que han obtingut una subvenció de gairebé 500.000 d'euros. El projecte inclou tallers educatius, activitats esportives, artístiques i menjadors infantils, així com un suport per a les famílies. Ens ho explica el regidor d'Educació, Víctor Grau.
És una iniciativa que liderarà en aquest cas la Fundació Pere Tarrés. Ens permetrà activar els patis a partir del divendres a la tarda, també dissabte al matí i dissabte tarda, intercaladament en cadascun dels centres, i evidentment el que ens permet és seguir treballant, millorar el benestar emocional dels xiquets i xiquetes, dels més joves de la nostra ciutat.
Cada pati comptarà amb personal de monitoratge per garantir un ús adequat de les instal·lacions i afavorir la relació entre els usuaris.
La xarxa, el 3CAT i Ràdio Televisió Espanyola sumen esforços per coproduir documentals en català. Avui han formalitzat l'acord per fer una convocatòria conjunta que s'obrirà el 24 d'aquest mateix mes.
Els projectes seleccionats es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebrarà l'11 de juny a Granollers.
José Gallardo.
Aquest pacte respon a la voluntat de les tres corporacions per recolzar i fomentar la comunicació audiovisual en català i unir esforços i recursos per promoure el coneixement de tot tipus de disciplines culturals, científiques i socials. Això es tradueix en produir de manera conjunta continguts audiovisuals, el desenvolupament de continguts en format multiplataforma, interactius i l'intercanvi de programes. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, ha remarcat la importància de l'acord.
I ens permet doncs, fer més, explicar més històries, explicar històries que parlen de valors, històries que parlen de preservació de memòria històrica, projecte, però és important també perquè empodera les televisions locals, els permet entrar en el gènere documental, que fins ara no hi havien tingut tanta presència, i per tant doncs, això també després repercuteix en la qualitat de tota la seva producció.
La convocatòria de documentals compta amb dues categories, documental obert i històries de proximitat. La categoria de documental obert comptarà aquest cop amb un pressupost de 275.000 euros, que suposa un increment de més del 65% respecte a l'any anterior, i la categoria d'històries de proximitat amb una dotació de 195.000.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La PA Bages engega una campanya d'assessorament als veïns per plantar cara al que considera que són abusos del mercat immobiliari. Després d'unes setmanes amb més d'una desena de desnonaments programats a Manresa, la plataforma ha anunciat noves accions per defensar el dret a un habitatge digne. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
La PAC continua denunciant que molts propietaris, sobretot grans tenidors, pugen els lloguers de forma abusiva, finalitzen contractes forçadament i perpetuen el racisme immobiliari. És per això que han desenvolupat les brigades, on mitjans de la plataforma visitaran porta a porta els veïns de la ciutat i de la comarca del Bages que estiguin en aquesta situació per assessorar-los i organitzar-los per fer front als abusos dels propietaris. Una campanya que començarà aquest dissabte al centre de Manresa. El portaveu de la plataforma, Martí de les Heres, explica els objectius de la campanya.
Arribar a tota la gent que viu de lloguer i interpel·lar-los i anar barri a barri a fer front als problemes que suposa viure de lloguer en aquesta realitat. I el segon, plantar cara al rentisme com a pràctica parasitària. I volem deixar de normalitzar que les cases siguin un bitllet on treure cada cop més i més diners.
A Manresa, una de cada tres famílies llogateres viu en blocs de propietat vertical, és a dir, que són propietat d'una sola persona. A més, és la tercera ciutat gran amb més nombre de desnonaments per habitants de Catalunya, i a la Catalunya central el preu del lloguer ha pujat un 60% en els darrers 10 anys.
Doncs a l'altra cara de la moneda, un home acampa a la plaça de l'Ajuntament de Ribes de Freser com a protesta per l'ocupació del seu pis. Segons explica, els llogaters han deixat de pagar i el veí denuncia la inacció de les administracions. El consistori assegura que aquesta qüestió està fora de les seves competències. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
Fa un any, l'Albert va decidir deixar en lloguer el seu pis a una família que necessitava habitatge de forma temporal. La família ha deixat de pagar i ell, després de mesos dormint a un local que li havien deixat els seus pares, s'ha quedat sense lloc on viure. Davant de tota aquesta situació i després de demanar ajuda, se sent desemparat per les institucions, pel que ha començat una acampada a la plaça de l'Ajuntament de Ribes de Freser, on recull signatures per demanar a les institucions una solució al seu cas.
Jo he anat a l'assistenta social, l'he trucat i m'ha dit, ah, si tens problemes per això, si vols fem una visita quan puguem, i tal, i dic, ostres, però jo estic sortint-me al carrer ja. Bueno, doncs ja et donaré hora.
Afirma que ha de pagar factures de 300 euros de llum pels calefactors que utilitzen els ocupants de l'habitatge. Tot això també ha generat inconvenients als seus pares, que viuen en un altre pis al mateix edifici. El desnonament previst per dijous de la setmana passada es va aturar perquè els ocupants han demanat advocat d'ofici. L'Ajuntament de Ribes de Freser afirma que no té potestat per actuar en aquest cas, que està en mans de la justícia. De moment, hi ha una data nova de desnonament prevista per al mes que ve.
En cultura, Maria Barbal explora les llums i ombres de l'ofici d'escriptor a la seva darrera novel·la, Peripècies. La reconeguda autora de Tremp parodia i desmitifica el món editorial alhora que reflexiona sobre la creació literària. David Navarro.
El protagonista de la novel·la veu com la seva vida fa un tomb després de l'èxit del seu primer llibre. De la mà d'un editor expert intenta trobar el seu lloc en el món literari, alhora que descobreix la fragilitat de l'equilibri entre la creació i la vida personal. Amb la distància volguda d'haver escollit un personatge masculí, Maria Barbal hi ha abocat l'experiència personal.
Què és l'escriptura per mi? I, francament, puc més o menys dir que és un diàleg entre el meu interior, els meus pensaments, les meves vivències, amb l'exterior, el que veig que viuen altres persones i com es comporten, etc.
A la novel·la, Maria Barbal caricaturitza el sector editorial amb un to irònic que li serveix per ser crítica. Peripècies es publica en català a Columna i en castellà a l'editorial Destino.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En handbol, aquesta tarda el Freaking Granollers obre la main round, la segona fase
de la Lliga Europea. Els ballesans reben el GOG danès al Palau des de 3:15 de la tarda. De moment el partit es troba a l'equador de la segona part amb empat a 28 al marcador, en un partit molt igualat i amb moltes alternatives en el marcador. Demà serà el torn d'europeu per al Barça, que retorna a la Champions, on és líder de grup i on visita l'Alborg a Dinamarca en la reedició de l'última final continental. Escoltem el tècnic Carlos Ortega.
Hay muchas cosas que entrenar, hemos tenido muy poco tiempo porque ayer básicamente fue teórico porque llegamos a las 2 de la mañana. Hemos tenido pues el entrenamiento de hoy que había que hacerlo una amalgama un poco de todo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que confío en el equipo, somos el Barça y tenemos que ir a competir siempre.
Pel que fa al bàsquet, som a la setmana de la Copa del Rei, que es disputarà a Gran Canària a partir de dijous, amb la presència de tres equips catalans, el Barça, la Penya i el Baxi Manresa. Els verd i negres afronten la cita sent el millor conjunt de casa nostra a la Lliga, situat a la cinquena plaça. El tècnic de la Penya, Dani Miret, és molt ambiciós per a la Copa.
La mentalitat i el punt de bogeria que un entrenador que juga per primera vegada a Copa del Rei ha de tenir. Aquesta és la meva mentalitat. Si no visualitzes o no t'arrisques a visualitzar tocar un màxim, hi ha coses que això no t'impulsa suficient. Anar a la Copa pensant que podem perdre el primer dia o anar a la Copa pensant que no la guanyarem perquè la guanyaran altres i tal, potser em passa d'aquí 20 anys i a dir el contrari, però sent la meva primera Copa vaig a derrapar i a intentar anar per l'Unicaja.
Per al Baxi Manresa és la tercera participació a la Copa en les últimes 4 edicions. Els manresans debutaran a la competició divendres a la tarda amb el duel de quarts de final davant el Real Madrid, líder de la Lliga i principal candidat al títol. L'entrenador manresà Diego Ocampo té clara la recepta per afrontar una cita tan especial.
La serenidad y la valentía, combinar estas dos cosas. Creo que estamos trabajando en ello, estoy contento con los jugadores y lo que nos importa es que al acabar el partido, pase lo que pase, nuestra afición esté muy orgullosa de nosotros y nosotros muy orgullosos de nosotros mismos. Luego, último minuto, veremos si hay que correr más, correr menos, pero para mí es lo que realmente importa.
En futbol sala, el Barça disputa avui els quarts de final de la Copa del Rei. Els blaugranes visiten el Jaén a partir de les 9. Escoltem el jugador del Barça, Sergio González.
Arribem bé, ara amb aquesta tranquil·litat que ens donen les darreres victòries, amb un punt de maduresa crec molt bo, en el que l'equip està entenent què hem de fer per guanyar i quin nivell competitiu hem de donar sempre per encarar tots els partits de la millor forma. I així que jo estic tranquil, sincerament, per com estem entrenant, per com veig els meus companys, per com em veig a mi.
I en tenis, acaba de començar el partit de Paula Badosa, que disputa els 700 de final del torneig 8000 de Doha. La tenista bagurenca s'enfronta a la nord-americana Amanda Anisimova.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Mama, I'm
go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Escucharte. Siempre hay alguien como yo. Cuanto más me dicen no, más intento enamorarte.
Notícies en xarxa.
Bona tarda.